Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa Més.cat i descarrega't l'app.
No me importa lo que de mí se diga, vive usted su vida, que yo vivo la mía. Que solo es una, disfruta el momento, que el tiempo se acaba y pa' atrás no verás. Bebiendo, fumando.
¿Qué ocurre en Gaza sin tener que caer en el antisemitismo o llegar a ser felicitado por un grupo terrorista?
Nacions Unides exigeix des de Barcelona el veto a Israel.
Ha estat en la signatura d'un acord amb la Diputació de Barcelona per enviar 500.000 euros en ajuda humanitària a Gaza. Raquel Martí és la directora de l'Agència de l'ONU per les persones refugiades de Palestina.
Lo que preguntaría es por qué si se pudo vetar a un equipo como el ruso y sin embargo no se puede vetar a un equipo como Israel. Lo que está diciendo la ciudadanía es que el que se permita participar en eventos deportivos que dan tantísima visibilidad a Israel es una forma de lavar su imagen y de ocultar lo que está haciendo.
36 persones han mort aquest estiu a les carreteres catalanes. És la mateixa xifra que l'any passat en dates estiuenques.
La sinistralitat baixa a totes les demarcacions, excepte Lleida, on s'ha duplicat el nombre de víctimes mortals. El director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, apunta les principals causes de les morts a les carreteres aquest estiu.
Aquest estiu és la que destaca més, la sortida de via, i probablement s'està investigant molts dels accidents encara ara. És probable pensar en velocitats excessives, en distraccions, i també destacar, en alguns casos, especialment aquest juliol tan dolent a Lleida, eren persones que vivien a la zona.
En cultura, les festes de la Mercè recuperaran espais de Barcelona com l'Avinguda de la Reina Maria Cristina i el Parc Güell.
S'hi faran concerts i activitats populars i el programa oferirà nombrosos actes al màxim de descentralitzats. Són les darreres novetats que ha presentat el regidor de Cultura, Xavier Mercè.
És hora de tornar a Maria Cristina i, per tant, els concerts o un espai de concerts, el Bogatell serà el més important, el de la Fusta i també a Maria Cristina tornarà a ser un espai de concerts.
I en esport, Jordi Cervantes, l'Espanyol vol acabar en zona Champions.
El conjunt blanquiblau rep el Mallorca a partir de les 9 de la nit en el partit que tanca la quarta jornada de la primera divisió. Els blanquiblaus, que han començat la competició invictes amb dues victòries i un empat, volen sumar els 3 punts que els deixarien en la tercera posició.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda, un ambient d'estiu, una altra vegada el que estem tenint aquest dilluns. I, de fet, moltes temperatures màximes han passat dels 30 a 32 graus. Per si fos poc, augment de la humitat, per tant, molta sensació de xafogó. Al llarg d'aquesta propera tarda i vespre, el que queda d'aquest dilluns, per tant, alguns núvols també aniran creixent a l'interior gironí, amb algun xàfec, que tanmateix arribarà fins a Osona, el Lluçanès o el Mollanès, i alguns núvols més potents es faran més presents a les muntanyes de Tarragona. Aquesta matinada, algun xàfec més destacable apareixerà al Prepirineu, amb alguna tempesta, sobretot la banda lleidatana. I durant el dimarts, força núvols a gran part del país, que faran que l'ambient quedi més ensupit, més trist, més tapat, amb alguna pluja esporàdica, més probable al Camp de Tarragona. Temperatura que el dimarts tira un palet cap avall respecte al dilluns, bàsicament perquè el cel estarà molt més tapat que no pas aquestes últimes hores. Ho anirem seguint a la xarxa.
Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Eduard Sánchez, bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs, a veure, de moment el trànsit en general va fent sense grans dificultats aquesta tarda, però sí alguns punts que presenten lentitud o aturades, com és el cas de la C58, la zona entre Montcada, Reixac i Badia del Vallès, en uns 3-4 quilòmetres intermitents en sentit Terrassa i a causa d'un turisme variat en aquest punt de l'autopista C58. En sentit contrari, i més aviat sobretot afectant a la C33, també hi ha trànsit lent amb aturades entre Montcada i Torre Baró, d'entrada a Barcelona. A banda d'aquesta zona, punts habituals amb volum de trànsit, especialment a les dues rondes de Barcelona, però si més no sense altres dificultats afegides. És tot de moment. Bona tarda.
Notícies en xarxa. Edició vespre.
Thank you.
El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, demana expulsar Israel de les competicions esportives nacionals, igual que s'ha fet amb Rússia.
Paraules de Sánchez en plena tempesta política per l'anul·lació de l'última etapa de la Vuelta a Espanya a causa de les manifestacions pro-Palestina als carrers de Madrid. El seu director, Javier Guillén, ha comparegut en roda de premsa expressant el seu malestar. Ha afegit que podrien haver estat compatibles les manifestacions amb la pràctica de l'esport i que la Vuelta regeix per la normativa UCI pel que fa al dret d'admissió dels equips i que, per tant, ells no podrien privar la participació a ningú.
A nivell polític, però, Sánchez assegura, com dèiem, que Israel no ha de participar de cap esdeveniment esportiu internacional fins que no acabi la barbàrie que du a terme a Gaza. I el president Salvador Illa li dona suport insistint en qualificar de genocidi el que passa a Palestina. Mont Carvajal.
Sánchez ha rebutjat la violència i ha reiterat l'admiració als manifestants propalestins que aquests dies, i especialment ahir a Madrid, van protestar per la participació de l'equip israelià a la Vuelta Ciclista a Espanya i que es va acabar anul·lant per desordres públics.
Están en la defensa de los derechos humanos y el derecho internacional que está siendo menoscabado por Rusia y por Israel. Por tanto, nuestra posición es clara y rotunda. Hasta que no cese la barbarie, ni Rusia ni Israel deben estar en ninguna competición internacional más.
Des d'unes jornades organitzades per Europa Press a Barcelona, el president Salvador Illa s'ha mostrat sorprès perquè els partits de dreta neguin el genocidi a Gaza.
I dic que quan hi ha 63.000 persones mortes, 159.000 persones ferides, 250.000 persones en risc de desnutrició, molts d'ells nens, i gairebé 2 milions de persones desplaçades, això té un nom, i es diu genocidi. I sobta que alguns ho neguin, i sobta que els partits de dreta ho neguin.
I el portaveu dels comuns, Gerardo Pisarello, ha reclamat l'exclusió d'Israel del Festival d'Eurovisió i del Mobile World Congress de Barcelona i ha qualificat els manifestants de la Vuelta com herois civils que s'han rebel·lat contra la injustícia.
Sánchez té el suport dels socis de govern, ho veiem ara, i d'Esquerra Republicana, però l'oposició frontal del Partit Popular. El seu president, Alberto Núñez Feijóo, ha titllat de violència política i impedir la celebració d'una competició esportiva.
Durant la seva intervenció en la primera junta directiva popular del nou curs polític, el líder del PP ha acusat l'actual govern de Pedro Sánchez de dividir la societat.
Se puede repudiar lo que ocurre en Gaza sin tener que caer en el antisemitismo o llegar a ser felicitado por un grupo terrorista. Se puede condenar y se debe condenar, pero no así. Es violencia política impedir que una competición deportiva termine. Es violencia política.
Tampoc compta amb el suport de Junts per Catalunya, que tot i defensar el dret a manifestar-se sempre i arreu, critica el PSOE per la seva doble vara de mesurar.
Ho ha dit la portaveu parlamentària de Junts, Mònica Sales, des de Waterloo.
El que sí que volem expressar també és la doble vara de mesura que tenen alguns, que fins i tot avui alimenten aquestes protestes i aquesta manifestació, però que en el referèndum de l'1 d'octubre van avalar la repressió policial contra totes aquelles persones que pacíficament i lliurement vam anar a votar. El dret a manifestació no pot ser a la carta, ha de ser sempre, ha de ser arreu i ha de ser per a tothom.
D'altra banda, Junts vincularà el pròxim debat de política general del Parlament amb l'estabilitat del govern de Pedro Sánchez. Denuncien que el PSC torpedina l'esperit de l'acord de Brussel·les i esperen que els socialistes votin a favor de les seves propostes de resolució en el ple que tindrà lloc del 7 al 9 d'octubre.
I qui també ha carregat contra les paraules de Pedro Sánchez ha estat la Unió Ciclista Internacional, que en un comunicat han carregat contra el president del govern.
En aquest comunicat asseguren que els actes reiterats de protestes durant la Vuelta constitueixen una greu violació de la Carta Olímpica i els principis fonamentals de l'esport. També critiquen que el president del govern espanyol i els seus ministres hagin recolzat aquestes accions i que en alguns casos hagin arribat a expressar manifestants. Segons la UCI, la postura contradiu totalment els valors olímpics d'unió, respecte mutu i pau i afegeixen que fets com els de la Vuelta posen en dubte la capacitat d'Espanya per acollir grans esdeveniments esportius internacionals. Per acabar, la Unió Ciclista Internacional condemna de manera ferma la instrumentalització de l'esport amb finalitats polítiques en general i en particular per part del govern.
En canvi, a les crítiques per la participació d'Israel en esdeveniments esportius com la Vuelta s'hi sumen també les Nacions Unides, que des de Barcelona exigeixen el veto a aquest país. Ha estat en la signatura d'un acord amb la Diputació de Barcelona per enviar 500.000 d'euros en ajuda humanitària a Gaza. Carina Bellvé.
Des de l'Agència de l'ONU per les Persones Refugiades de Palestina celebren que la ciutadania es mobilitzi davant la inacció dels líders mundials, diuen, davant la massacre de la població palestina, però qüestionen els motius per no vetar Israel en els esdeveniments esportius. Escoltem Raquel Martí, directora d'aquesta agència.
Lo que preguntaría es por qué si se pudo vetar a un equipo como el ruso y sin embargo no se puede vetar a un equipo como Israel. Lo que está diciendo la ciudadanía es que el que se permita participar en eventos deportivos que dan tantísima visibilidad a Israel es una forma forma de lavar su imagen y de ocultar lo que está haciendo. Con lo cual, lo que deberíamos de preguntarnos todos es si queremos seguir apoyando al lavado d'imagen i a perpetuar la situació en Palestina.
Justament aquesta agència de les Nacions Unides ha signat avui, com deies, un conveni de col·laboració amb la Diputació de Barcelona, pel qual rebrà 500.000 euros en ajuda humanitària per part d'aquesta entitat per abordar necessitats en l'àmbit de la salut, després que, recordem, Israel hagi devastat la major part dels hospitals de la Franja de Gaza.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
A casa nostra, l'alcalde de Girona, Lluc Salellas, salva la imposició de penjar la foto del rei a la sala de plens per ordre judicial, penjant-hi un retrat del monarca fet a partir d'un mosaic d'instantànies de l'1 d'octubre de 2017.
Lluc Salellas ha defensat la decisió assegurant que el consistori acata passant a l'atac, però que compleixen amb el que va imposar la sentència, deixant clara la crítica a la monarquia. La sentència judicial és fruit d'un contenciós interposat per Vox. En paral·lel al retrat, el consistori ha dedicat l'espai que dona accés al saló de plens a la regidora republicana.
36 persones han mort aquest estiu a les carreteres catalanes. És la mateixa xifra que l'any passat en dates estiuenques. La sinistralitat baixa a totes les demarcacions, excepte Lleida, on s'ha duplicat el nombre de víctimes mortals. Esther Minguell.
Contenció en la xifra de defuncions a la xarxa viària catalana aquest estiu, on baixen el nombre de morts, excepte la província de Lleida, que va viure un juliol amb una alta sinistralitat. Augmenten un 3% els ferits greus i es redueixen les víctimes de col·lectius vulnerables, motoristes, ciclistes i vianants, que representen un terç del total de víctimes mortals. Per franges d'edat, els més afectats són els joves de 25 a 34 anys i bona part dels accidents mortals s'han produït entre les 6 del matí i les 2 del migdia. Les vies amb més sinistralitat han estat l'AP2, la Nacional 2 i l'AP7. Ramon Lamiel, director del Servei Català de Trànsit, apunta les principals causes dels sinistres amb víctimes mortals d'aquest estiu.
En aquest estiu és la que destaca més, la sortida de via, i probablement s'està investigant molts dels accidents encara ara. És probable pensar en velocitats excessives, en distraccions, i també destacar, en alguns casos, especialment aquest juliol tan dolent a Lleida, eren persones que vivien a la zona.
Aquesta contenció en la xifra de defuncions no es tradueix a nivell anual, perquè de gener fins ara hi ha hagut 103 persones mortes, un 10% més que l'any passat.
En els darrers 5 mesos, la Guàrdia Civil ha intervingut 139.000 productes en una cinquantena d'operacions contra el Top Manta. Tot plegat ha afectat una vintena de localitats catalanes i ha permès desarticular un important centre de distribució a Lleida. Davant d'aquestes xifres, la delegació del govern espanyol adverteix a les màfies que Catalunya no serà un hub de falsificacions. David Navarro.
Entre l'abril i l'agost, la Guàrdia Civil ha posat en marxa actuacions contra la venda de productes falsificats a la via pública a localitats com Sant Quirze del Vallès, Sitges, el Garraf, Cambrils, al Baix Camp, Platja d'Aro, al Baix Empordà o Torrefarrera, al Segrià. També s'han fet inspeccions a establiments de Badalona, al Barcelonès o a la Jonquera, a l'Alt Empordà. A més, s'han fet operacions específiques com Piluques, a Tarragona, Mocop, a Girona o Kermel, a Lleida. En aquesta darrera es va trobar un centre de distribució de productes falsificats als manters de la Costa Daurada, però també a d'altres punts d'Espanya i Europa. El delegat del govern a Catalunya, Carlos Prieto, ha fet un avís a navegants.
I finalment a les màfies. Directament els dono una seriosa advertència. Catalunya no serà ni un territori còmode ni pensa ser un hub de falsificacions pel conjunt del món. No ho és, o no volem que ho sigui, i no ho serà.
Prieto també ha fet una crida a la ciutadania perquè no compri productes il·legals. Ha dit que els seus beneficis serveixen per finançar xarxes criminals. Les actuacions de la Guàrdia Civil s'han tancat amb 2 detinguts i un centenar d'investigats.
I en successos prèviament, també ha detingut un metge sexualment una pacient de l'Hospital Santa Caterina de Salt.
Segons ha avançat el diari El Punt Avui, la víctima és una dona vulnerable amb problemes psiquiàtrics i d'alcoholèmia i tendències suïcides que va assistir al centre hospitalari acompanyada dels seus familiars dimecres de la setmana passada. L'endemà, els Mossos la van trobar a Blanes, deambulant, sola i desorientada. La víctima va assegurar als policies que s'havia despertat despullada al llit d'una casa que desconeixia i que l'arrestat l'hauria portat fins al lloc on la va agredir sexualment. Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació que ha acabat amb la detenció del metge de 66 anys i amb antecedents per falsedat documental i obstrucció a la justícia. L'hospital ja l'ha apartat i de moment li ha obert un expedient informatiu a l'espera de prendre noves accions contra ell.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Aquest dilluns s'ha obert el termini perquè els municipis interessats presentin la seva sol·licitud de subvencions al Pla de Barris.
Es tracta d'un dels cavalls de batalla de l'agenda social del govern de Salvador Illa que busca reduir les desigualtats territorials, millorar les condicions de vida i garantir l'accés equitatiu als serveis bàsics.
Lluís Mata.
S'obre així la primera de les 5 convocatòries previstes amb una dotació de 200 milions d'euros cadascuna per tirar endavant al voltant de 120 programes d'intervenció integral. Inclouran accions de transformació física, transició ecològica i intervencions sociocomunitàries i estan destinades a barris i viles identificats com a àrees d'atenció especial, o sigui, amb indicadors de renda per sota de la mitjana catalana, que se situa als 15.800 euros segons les darreres dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya. Al punt de mira hi haurà aspectes bàsics com l'habitatge i els ajuntaments que cofinançaran els plans fins al 2020 amb 600 milions amb aportacions que variaran segons la mida del municipi. El termini de presentació de sol·licituds per a aquesta primera convocatòria s'allargarà durant un mes, fins al pròxim 15 d'octubre.
L'empresa catalana Tracetech ID Solutions ha inaugurat avui a l'Hospitalet una planta de 2.000 metres quadrats dedicada a la producció d'etiquetes d'identificació per radiofreqüència.
L'aposta per l'anomenada Nova Indústria ha estat ben acollida per les autoritats encapçalades pel ministre d'Indústria.
Mitjans de l'Hospitalet, Pasqual Labarta.
Tracetech ID Solutions és una de les poques empreses que compta amb transformadors europeus de xips RFID, uns elements que identifiquen i rastregen objectes de forma remota per llegir i amagatzemar informació. D'aquesta manera, la firma és capaç d'adaptar els RFID a les necessitats de cada sector. El ministre d'Indústria i Turisme, Jordi Hereu, ha destacat la importància que una empresa així s'ampliï amb una planta de 2.000 metres quadrats.
És una satisfacció estar aquí perquè avui estem en l'ampliació d'una instal·lació industrial, de la nova indústria, perquè evidentment les etiquetes d'identificació per radiofreqüència és una de les tecnologies que ens ajuden a través de la identificació.
Per la seva banda, l'alcalde de l'Hospitalet, David Quirós, ha destacat la importància que la indústria 4.0 triï la ciutat com a seu d'una de les seves fàbriques.
I el que hem de garantir com a territori, evidentment, és que es consolidin i es quedin per molts anys per tot el que generen i tot el que ens aporten a l'economia i al dinamisme d'una ciutat com la ciutat de l'Hospitalet.
El govern d'Espanya i de Catalunya continua la seva aposta per atreure la indústria dels semiconductors.
Més coses. Girona posa en marxa avui la zona de baixes emissions amb mesures toves i sancions que arriben als 200 euros. Tots els vehicles amb domicili a la ciutat podran seguir circulant dins d'aquesta zona i només tindran l'accés prohibit als vehicles sense etiqueta ambiental i de fora de la capital. Girona FM, Pau Villafañe.
Tots els vehicles amb domicili a la ciutat podran seguir circulant dins d'aquesta zona, igual com fan ara, igual que els vehicles amb etiqueta ambiental, siguin d'on siguin. Tal com preveu l'ordenança de la zona, els vehicles sense etiqueta ambiental i de fora de Girona que hagin d'entrar a la zona per principalment la seva funció mèdica, d'emergència, de seguretat laboral o perquè siguin de persones amb pocs recursos, hauran d'estar inscrits en el registre de la zona de baixes emissions per atendre's a l'exempció. De moment s'han demanat unes 200 exempcions. Isaac Sánchez és el regidor de mobilitat de Girona.
S'han aplicat restriccions joves, pel que deia abans també, perquè el nivell de contaminació de la ciutat no és elevat, no tenim un problema greu d'emissions contaminants i, per tant, hem pogut aplicar unes restriccions més o menys toves.
L'horari de les restriccions per entrar a la zona de baixes emissions pels vehicles contaminants de fora de Girona serà de les 7 del matí a les 8 del vespre de dilluns a divendres en dies laborables.
També Sabadell ha començat a aplicar aquest matí la zona de baixes emissions, una mesura que no ha agafat per sorpresa els sabadellencs, que tot i això estan a l'espera de conèixer amb més detall les excepcions que permet la normativa, de moment en fase de proves. Ràdio Sabadell, Mireia Sans.
La mesura no convenç tampoc al govern municipal, que ja ha explicat en reiterades ocasions que no els agraden les zones de baixes emissions, però que les han d'aplicar per respondre a les directives europees. Una perspectiva similar a la que viuen els sabadellencs.
La gent què? Es canviarà els cotxes amb uns sous de 900 euros. No mirem això, o sigui, em sembla que això és pels de sempre.
Un Mercedes molt vell. No, el que passa que, clar, té 70.000 quilòmetres i no tinc ganes de canviar-me'l. A sobre és herència del meu avi, bueno, és un valor una mica sentimental que em faria una mica ràbia canviar-me'l.
Jo la meva dona... Vale, jo tinc un Audi fa una mica de temps. Ara ja no el puc treure perquè contamina cap aquí, cap acá. Hòstia, el dia que el vaig comprar no contaminava, o què passava?
Les restriccions pels vehicles sense etiqueta ambiental estaran operatives des de les 7 del matí fins les 8 del vespre de dilluns a divendres. De moment es poden en marxa amb un període informatiu i les sancions no arribaran fins l'1 de desembre.
La plataforma en defensa de l'Ebre compleix avui 25 anys de la seva fundació. Va ser amb una assemblea constituent al Teatre Auditori Felip Pedrell, d'on després va sorgir una manifestació improvisada.
D'allà va néixer un dels moviments assemblearis més importants de Catalunya i que va desembocar en protestes de desenes de milers de persones.
El moviment social va significar un abans i un després per les Terres de l'Ebre. Canal Terres de l'Ebre, Dani Camacho.
Els anys de protestes de la Plataforma en Defensa de l'Ebre van ser tan efectius que van culminar amb l'anunci de la derogació del transvasament per part del president Zapatero. El moviment social portava anys organitzat amb la coordinadora antitransvasament, però l'assemblea d'ara fa 25 anys, amb la seva posterior manifestació espontània, van ser un punt d'inflexió amb la creació de la Plataforma en Defensa de l'Ebre. Manolo Tomàs n'és el fundador i actual portaveu.
Va ser que la ciutat ebrenca es va presentar amb una agressió tan forta com era el gran transvasament de l'Ebre del Partit Popular i davant la no actuació de les institucions que ens tenien que salvaguardar. Jo crec que va ser un acte històric, important i que d'alguna manera ha marcat tota la trajectòria del moviment social.
Fins l'any 2004 van ser anys convulsos i intensos tant social com políticament. En 45 mesos hi va haver 450 actuacions. La plataforma segueix ben viva un quart de segle després i per això vol celebrar l'efemèride amb tot un any d'activitats que començaran este mateix dissabte a Tortosa.
I encara en territori, els pescadors catalans han tornat a alçar la veu contra les restriccions que només els permeten sortir 130 dies a l'any i denuncien que els venen imposades per Europa i que són exagerades.
El sector alerta que hi ha barques que no poden sortir a treballar deixant la flota amarrada amb mesos d'antelació. Diuen que els estudis científics avalen que els caladors estan en bon estat i és per això que no descarten portar el conflicte als tribunals si no hi ha canvis. Toni Marzoa és president de la Federació Territorial de Confraries de Pescadors de Barcelona i també de la Unió Nacional de Cooperatives del Mar.
L'any passat, la mitja que va poder treballar una embarcació catalana i de la resta del litoral de l'Estat van ser uns 130 dies, la meitat del que reconeix la normativa comunitària i espanyola dels 260 dies i molt per sota dels 200-220 que treballàvem de mitja abans.
En cultura, les festes de la Mercè recuperaran espais de Barcelona com l'Avinguda de la Reina Maria Cristina i el Parc Güell per fer-hi concerts i activitats populars i el programa oferirà nombrosos actes al màxim de descentralitzats. Són les darreres novetats que ha presentat l'Ajuntament. Maite Polo.
El Parc del Fòrum acollirà les activitats que s'han fet els darrers anys al Castell de Montjuïc perquè està en obres. Tornarà el BAM, el Moll de la Fusta, Arts de Carrer, el Passeig de Gràcia i el Parc Güell. I l'Avinguda de la Reina Maria Cristina acollirà de nou concerts de gran format. Xavier Mercè, regidor de Cultura de l'Ajuntament de Barcelona.
Al voltant de l'aventura del Barça d'anar a tornar i no saber molt bé exactament quan serà el moment definitiu de tornar al camp del Barça, han estat 2 anys a l'Estadi Olímpic. I per tant vam canviar el lloc de Maria Cristina i el vam passar al voltant del camp del Barça. És hora de tornar a Maria Cristina i per tant els concerts o un espai de concerts, el Bogatell serà el més important, el de la Fusta i també a Maria Cristina tornarà a ser un espai de concerts.
El grup de Cornellà Estopa ha participat a la roda de premsa i ha revelat que al Piro Musical sonaran Extremo Duro, Los Chichos i Albert Pla, entre d'altres, i estrenaran una rumba feta a mitges amb els Tallats, titulada Camila.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Jordi Cervantes, bona tarda.
Bona tarda, Lali. En futbol, l'Espanyol rep el Mallorca a partir de les 9 de la nit. Els pericos, que van començar la Lliga Invictes després de sumar 2 victòries i un empat, volen tornar a guanyar després de l'aturada per seleccions. Amb la moral pels núvols, l'equip blanc i blau podria entrar en zona Champions si aconsegueix els 3 punts. És per això que el tècnic Manolo González avisa que els seus jugadors seguiran apretant.
Ja no per mi, ja no per mi. Pel tipus de jugador que tenim, no hi haurà relaxament. L'any passat, quan l'equip va guanyar aquells 4 partits seguits, sembla que va ser, l'equip no es va relaxar. Simplement vam tenir partits molt complicats, que els vam competir bé, però no vam poder guanyar. L'equip no es relaxarà, l'equip tenen molta fam, tenen ganes de fer un... tenen ganes de no patir com l'any passat o com l'altre per pujar, perquè al final han tingut anys que han marcat el futur del club, les 2 temporades, tant l'ascens com la permanència, i el que volem és que el club tingui una estabilitat, començant des de la nostra part, que és el tema esportiu.
De la seva banda, el Barça continua segon a la Lliga, 2 punts del Real Madrid, els Blaugrana, que ahir van jugar al Johan, van golejar el València per 6-0 i des d'avui ja preparen l'estrena a la Champions dijous davant el Newcastle. El Girona continua cué, tot i sumar el primer punt de la temporada, guanyava i el temps afegit des del punt de penal al Celta li va empatar el partit. A la Lliga F, el Barça segueix líder intractable i l'Espanyol i el Badalona Women van empatar aquesta jornada. Les badalonines segueixen invictes. Ferran Vinaixa, Radio Ciutat de Badalona.
El Badalona Wiman continua invicta a la Lliga després de 3 jornades disputades. Les de Badalona van esgarrapar un punt d'Ipurú al camp de l'Eibar. El partit va acabar amb empat a 0, tot i que tots dos equips van tenir oportunitats clares per obrir el marcador. L'Eibar, per mitjà de la seva davantera Sara Martín, que tot i no marcar, va ser designada com la millor jugadora del partit. I el Badalona amb un gol de la sueca Loreta Kulashi en el temps de descompte, que l'àrbitre va anul·lar per una falta prèvia de l'Eix Chamorro. Per l'entrenadora del Badalona, Anna Junyent, és un bon punt, però en part agradó.
Hem tret un punt, per tant, contentes, tot i que no sap tan bé com pot saber en altres moments, perquè crec que teníem els 3 punts i crec que aquest últim gol que ens anul·len i penal, que creiem que també era, ens ha marcat.
Al final, repartiment de punts i un Badalona Wiman, que encara no coneix la derrota aquesta temporada i cada moment es manté en posicions capdavanteres, cinquenes amb 5 punts.
I la direcció de la Vuelta s'ha pronunciat avui mitjançant el seu director Javier Guillén, en referència a l'etapa del Tour que hi haurà l'any que ve a Barcelona. Escoltem a Guillén.
Barcelona va tener Tour de Francia y va tener un gran Tour de Francia, pero es obvio que a partir de esta vuelta pues las entidades internacionales van a tener que tomar decisiones y el ciclismo también va a tener que trabajar en ellas. De aquí al Tour de Francia, pues ojalá que esté todo solucionado y ojalá, y lo tengo que decir, que el conflicto en Gaza pues haya concluido. Eso yo creo que es absolutamente necesario, no por el deporte, sino también por una cuestión absolutamente humanitaria.
I l'atleta de Valls, Marta Aglimany, ha recuperat el rècord de Catalunya de mitja marató després d'acabar 12a la de Copenhagen amb un temps d'una hora, 10 minuts i una centèsima.
Gràcies, Jordi. Esteu seguint el Notícies en Xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Maria Pagès a la redacció, Jordi Cervantes als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
9 de cada 10 incendis són causats per persones. Al bosc, al camp o a les urbanitzacions, tota imprudència és fatal. Si llences una burilla, fas una barbacoa en zones de risc o no et desfàs de les restes vegetals amb precaució, pots provocar un incendi. Evitar-ho i protegir-te comença amb tu. Informa-te'n a incendis.gencat.cat. Si veus foc o fum, truca al 112. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
Nutrició amb Laura Crosas.
Els sucres. Existeix una gran varietat de sucres i no tots són iguals o afecten de la mateixa manera l'organisme. Són font d'energia i alguns òrgans són dependents d'ells, com és el cas del cor i el cervell, que necessiten glucosa per funcionar correctament. Ara bé, la ingesta de sucres dependrà dels aliments que formin la dieta. Alguns sucres són intrínsecs, és a dir, propis d'alguns aliments, com els que contenen fruites, verdures i lactis. D'altres, se'ls anomena sucres lliures per la seva ràpida absorció. En aquest grup es troben els sucres afegits durant la producció industrial o casolana d'un producte alimentari, com el sucre refinat o altres edulcorants, o bé els sucres alliberats al processar un aliment que contenia sucres propis, com passa amb els sucs o els liquats de fruites naturals. El consum elevat de sucres lliures i d'addició pot augmentar el risc de patir càries o es relaciona amb altres malalties com sobrepès i obesitat, diabetis tipus 2 i gestacional, malaltia hepàtica, colesterol LDL alt, hipertensió, malaltia cardiovascular i gota. El passat juliol, la EFSA, l'Autoritat Europea de Seguretat Alimentària, va presentar un projecte científic per valorar si es podia marcar un nivell màxim tolerable de sucres alimentaris que no provoqués efectes adversos de la salut de la població general. La conclusió va ser clara. No hi ha un consum segur de sucre. Per tant, quants menys sucres afegits i lliures hi hagi a la dieta, millor. Per poder saber si un producte porta sucres afegits, és important aprendre a llegir l'etiquetatge nutricional. Heu d'assegurar-vos que l'apartat d'ingredients no posa sucre o qualsevol altre endolcidor emmascarat sota algun nom estrany. Procureu evitar o reduir aquells on el primer, segon o tercer ingredient sigui el sucre, sucre de canya integral o rapadura, mel, fructosa, sucralosa, glucosa o dextrosa, entre d'altres. Tampoc xarops i almívers, nèctars o melasses o alcohols de sucres com el manitol, el sorbitol, el xilitol o l'eritritol. És important pel que fa al consum de sucres de la vostra dieta que us assegureu que provinguin d'aliments vegetals integrals, com fruites, verdures, cereals integrals i llegums, i eviteu, sobretot, els processats amb sucres afegits, les begudes ensucrades, la rebosteria, els sucs de fruita comercials i els lactis o derivats lactis ensucrats.
La xarxa de comunicació local.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giner.
Pedro Sánchez demana expulsar Israel de les competicions esportives internacionals, igual que s'ha fet amb Rússia. El president Salvador Illa li dona suport insistint a qualificar de genocidi el que passa a Palestina. Maria Pagès.
Des del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo titlla de violència política impedir la celebració d'una competició esportiva i acusa el govern de dividir la societat.
Por tanto, nuestra posición es clara y rotunda. Hasta que no cese la barbarie, ni Rusia ni Israel deben estar en ninguna competición internacional más.
Se puede repudiar lo que ocurre en Gaza sin tener que caer en el antisemitismo o llegar a ser felicitado por un grupo terrorista.
Nacions Unides exigeix des de Barcelona el veto a Israel.
Ha estat en la signatura d'un acord amb la Diputació de Barcelona per enviar 500.000 euros en ajuda humanitària a Gaza. Raquel Martí és la directora de l'Agència de l'ONU per les persones refugiades de Palestina.
Lo que preguntaría es por qué si se pudo vetar a un equipo como el ruso y sin embargo no se puede vetar a un equipo como Israel. Lo que está diciendo la ciudadanía es que el que se permita participar en eventos deportivos que dan tantísima visibilidad a Israel es una forma de lavar su imagen y de ocultar lo que está haciendo.
36 persones han mort aquest estiu a les carreteres catalanes. És la mateixa xifra que l'any passat en dates estiuenques.
La sinistralitat baixa a totes les demarcacions, excepte Lleida, on s'ha duplicat el nombre de víctimes mortals. El director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, apunta a les principals causes de les morts a les carreteres aquest estiu.
Durant aquest estiu és la que destaca més, la sortida de via, i probablement s'està investigant molts dels accidents encara ara. És probable pensar en velocitats excessives, en distraccions, i també destacar, en alguns casos, especialment aquest juliol tan dolent a Lleida, eren persones que vivien a la zona.
En cultura, les festes de la Mercè recuperaran espais de Barcelona com l'Avinguda de la Reina Maria Cristina i el Parc Güell.
S'hi faran concerts i activitats populars i el programa oferirà nombrosos actes al màxim de descentralitzats. Són les darreres novetats que ha presentat el regidor de Cultura, Xavier Mercè.
És hora de tornar a Maria Cristina i, per tant, els concerts o un espai de concerts, el Bogatell serà el més important, el de la Fusta, i també a Maria Cristina tornarà a ser un espai de concerts.
I en esport, Jordi Cervantes, l'Espanyol vol acabar en zona de Champions.
El conjunt blanquiblau rep el Mallorca a partir de les 9 de la nit en el partit que tanca la quarta jornada de la primera divisió. Els blanquiblaus, que han començat la competició invictes amb dues victòries i un empat, volen sumar els 3 punts que els deixarien en la tercera posició.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim, com sempre, plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda, un ambient d'estiu, una altra vegada el que estem tenint aquest dilluns. I, de fet, moltes temperatures màximes han passat dels 30 a 32 graus. Per si fos poc, augment de la humitat, per tant, molta sensació de xafogó. Al llarg d'aquesta propera tarda i vespre, el que queda d'aquest dilluns, per tant, alguns núvols també aniran creixent a l'interior gironí, amb algun xàfec, que tanmateix arribarà fins a Osona, al Lluçanès o al Mollanès, i alguns núvols més potents es faran més presents a les muntanyes de Tarragona. Aquesta matinada, algun xàfec més destacable apareixerà al Prepirineu, amb alguna tempesta, sobretot la banda lleidatana. I durant el dimarts, força núvols a gran part del país, que faran que l'ambient quedi més ensupit, més trist, més tapat, amb alguna pluja esporàdica, més probable al Camp de Tarragona. I amb aquesta temperatura que el dimarts tira un palet cap avall respecte al dilluns. Bàsicament, cel estarà molt més tapat que no pas aquestes últimes hores. Ho anirem seguint a la xarxa.
Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Eduard Sánchez, bona tarda.
Hola, Lali, bona tarda. Tot plegat millorant ja aquesta hora. En general no hi ha massa cues destacables, importants o llargues a comentar. Sí que queden alguns punts amb lentitud i encara alguna aturada puntual. És el cas, per exemple, de la zona de Ripollet, de la C58, en sentit Terrassa, després d'un vehicle variat que hem tingut aquesta tarda, ara ja retirat més amunt, a l'altura de Badia del Vallès. ens queden aturades, això sí, entrant per la Pota Nord, l'últim quilòmetre, entre el túnel de Santa Coloma de Gramenet i el nus de la Trinitat, i també trànsit lent amb aturades, en aquest cas de la Ronda de Dalt, i en sentit Besòs a l'altura d'Horta, a causa d'un accident. Les aturades arriben ja a l'altura de Pedralbes. És tot, bona tarda.
Notícies en xarxa, edició vespre.
El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, demana expulsar Israel de les competicions esportives internacionals, igual que s'ha fet amb Rússia.
Paraules de Sánchez en plena tempesta política per l'anul·lació de l'última etapa de la Vuelta a Espanya a causa de les manifestacions pro-palestina als carrers de Madrid. El seu director, Javier Guillén, ha comparegut en roda de premsa expressant el seu malestar. Ha afegit que podien haver estat compatibles les manifestacions amb la pràctica de l'esport i que la Vuelta regeix per la normativa UCI pel que fa al dret d'admissió dels equips i que, per tant, ells no podien privar la participació.
A nivell polític, però, Sánchez assegura, com dèiem, que Israel no ha de participar de cap esdeveniment esportiu internacional fins que no acabi la barbàrie que du a terme a Gaza. I el president Salvador Illa li dona suport insistint en qualificar de genocidi el que passa a Palestina. Mont Carvajal.
Sánchez ha rebutjat la violència i ha reiterat l'admiració als manifestants propalestins que aquests dies, i especialment ahir a Madrid, van protestar per la participació de l'equip israelià a la Vuelta Ciclista a Espanya i que es va acabar anul·lant per desordres públics.
Están en la defensa de los derechos humanos y el derecho internacional que está siendo menoscabado por Rusia y por Israel. Por tanto, nuestra posición es clara y rotunda. Hasta que no cese la barbarie, ni Rusia ni Israel deben estar en ninguna competición internacional más.
Des d'unes jornades organitzades per Europa Press a Barcelona, el president Salvador Illa s'ha mostrat sorprès perquè els partits de dreta neguin el genocidi a Gaza.
I dic que quan hi ha 63.000 persones mortes, 159.000 persones ferides, 250.000 persones en risc de desnutrició, molts d'ells nens, i gairebé 2 milions de persones desplaçades, això té un nom, i es diu genocidi. I sobta que alguns ho neguin, i sobta que els partits de dreta ho neguin.
I el portaveu dels comuns, Gerardo Pisarello, ha reclamat l'exclusió d'Israel del Festival d'Eurovisió i del Mobile World Congress de Barcelona i ha qualificat els manifestants de la Vuelta com herois civils que s'han rebel·lat contra la injustícia.
Sánchez té el suport dels seus socis de govern i d'Esquerra Republicana, però l'oposició frontal del Partit Popular. El seu president, Alberto Núñez Feijóo, ha titllat de violència política impedir la celebració d'una competició esportiva.
Durant la seva intervenció en la primera junta directiva popular del nou curs polític, el líder del Partit Popular ha acusat l'actual govern de Pedro Sánchez de dividir la societat.
Se puede repudiar lo que ocurre en Gaza sin tener que caer en el antisemitismo o llegar a ser felicitado por un grupo terrorista. Se puede condenar y se debe condenar, pero no así. Es violencia política impedir que una competición deportiva termine. Es violencia política.
Tampoc compta amb el suport de Junts per Catalunya, que tot i defensar el dret a manifestar-se sempre i arreu, critica el PSOE per la seva doble vara de mesurar.
Ho ha dit la portaveu parlamentària de Junts, Mònica Sales, des de Waterloo.
El que sí que volem expressar també és la doble vara de mesurar que tenen alguns que fins i tot avui alimenten aquestes protestes i aquesta manifestació, però que en el referèndum de l'1 d'octubre van avalar la repressió policial contra totes aquelles persones que pacíficament i lliurement vam anar a votar. El dret a manifestació no pot ser a la carta, ha de ser sempre, ha de ser arreu i ha de ser per a tothom.
D'altra banda, Junts vincularà el pròxim debat de política general del Parlament amb l'estabilitat del govern de Pedro Sánchez. Denuncien que el PSC torpedina l'esperit de l'acord de Brussel·les i esperen que els socialistes votin a favor de les seves propostes de resolució en el ple que tindrà lloc del 7 al 9 d'octubre.
Qui també ha carregat contra les paraules de Pedro Sánchez ha estat la Unió Ciclista Internacional, que en un comunicat han carregat contra el president del govern.
En aquest comunicat asseguren que els actes reiterats de protesta durant la Vuelta constitueixen una greu violació de la Carta Olímpica i els principis fonamentals de l'esport. També critiquen que el president del govern espanyol i els seus ministres hagin recolzat aquestes accions i que en alguns casos hagin arribat a expressar admiració pels manifestants. Segons la UCI, la postura contradiu totalment el pics d'unió, respecte mutu i pau, i afegeixen que fets com els de la Vuelta posen en dubte la capacitat d'Espanya per acollir grans esdeveniments esportius internacionals. Per acabar, la Unió Ciclista Internacional condemna de manera ferma la instrumentalització de l'esport en finalitats polítiques en general i en particular per part del govern.
En canvi, a les crítiques per la participació d'Israel en esdeveniments esportius com la Vuelta s'hi sumen també les Nacions Unides, que des de Barcelona exigeixen el veto a aquest país. Ha estat en la signatura d'un acord amb la Diputació de Barcelona per enviar 500.000 euros en ajuda humanitària a Gaza. Carina Bellbé.
Des de l'Agència de l'ONU per les Persones Refugiades de Palestina celebren que la ciutadania es mobilitzi davant la inacció dels líders mundials, diuen, davant la massacre de la població palestina, però qüestionen els motius per no vetar Israel en els esdeveniments esportius. Escoltem Raquel Martí, directora d'aquesta agència.
Lo que preguntaría es por qué si se pudo vetar a un equipo como el ruso y sin embargo no se puede vetar a un equipo como Israel. Lo que está diciendo la ciudadanía es que el que se permita participar en eventos deportivos que dan tantísima visibilidad a Israel es una forma de lavar su imagen y de ocultar lo que está haciendo. Con lo cual, lo que deberíamos de preguntarnos todos es si queremos seguir apoyando al lavado de imagen y a perpetuar la situación en Palestina.
Justament aquesta agència de les Nacions Unides ha signat avui, com deies, un conveni de col·laboració amb la Diputació de Barcelona, pel qual rebrà 500.000 euros en ajuda humanitària per part d'aquesta entitat per abordar necessitats en l'àmbit de la salut, després que, recordem, Israel hagi devastat la major part dels hospitals de la Franja de Gaza.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
A casa nostra, l'alcalde de Girona, Lluc Salella, salva la imposició de penjar la foto del rei a la sala de plens per ordre judicial, penjant-hi un retrat del monarca fet a partir d'un mosaic d'instantànies de l'1 d'octubre de 2017.
Lluc Salella ha defensat la decisió assegurant que el consistori acata passant a l'atac, però que compleix amb el que va imposar la sentència, deixant clara la crítica a la monarquia. La sentència judicial és fruit d'un contenciós interposat per Vox. En paral·lel al retrat, el consistori ha dedicat l'espai que dona accés al saló de plens a les regidores republicanes.
36 persones han mort aquest estiu a les carreteres catalanes. És la mateixa xifra que l'any passat en dates estiuenques. La sinistralitat baixa a totes les demarcacions, excepte a Lleida, on s'ha duplicat el nombre de víctimes mortals. Esther Minguell.
Contenció en la xifra de defuncions a la xarxa viària catalana aquest estiu, on baixen el nombre de morts, excepte la província de Lleida, que va viure un juliol amb una alta sinistralitat. Augmenten un 3% els ferits greus i es redueixen les víctimes de col·lectius vulnerables, motoristes, ciclistes i vianants, que representen un terç del total de víctimes mortals. Per franges d'edat, els més afectats són els joves de 25 a 34 anys i bona part dels accidents mortals s'han produït entre les 6 del matí i les 2 del migdia. Les vies amb més sinistralitat han estat l'AP2, la Nacional 2 i l'AP7. Ramon Lamiel, director del Servei Català de Trànsit, apunta les principals causes dels sinistres amb víctimes mortals d'aquest estiu.
En aquest estiu és la que destaca més, la sortida de via, i probablement s'està investigant molts dels accidents encara ara. És probable pensar en velocitats excessives, en distraccions, i també destacar, en alguns casos, especialment aquest juliol tan dolent a Lleida, eren persones que vivien a la zona.
Aquesta contenció en la xifra de defuncions no es tradueix a nivell anual, perquè de gener fins ara hi ha hagut 103 persones mortes, un 10% més que l'any passat.
En la crònica policial, en els darrers 5 mesos, la Guàrdia Civil ha intervingut 139.000 productes en una cinquantena d'operacions contra el top manta. Tot plegat ha afectat una vintena de localitats catalanes i ha permès desarticular un important centre de distribució a Lleida. Davant d'aquestes xifres, la delegació del govern espanyol adverteix a les màfies que Catalunya no serà un hub de falsificacions. David Navarro.
Entre l'abril i l'agost, la Guàrdia Civil ha posat en marxa actuacions contra la venda de productes falsificats a la via pública a localitats com Sant Quirze del Vallès, Sitges, el Garraf, Cambrils, el Baix Camp, Platja d'Aro, el Baix Empordà o Torrefarrera, el Segrià. També s'han fet inspeccions a establiments de Badalona, el Barcelonès o a la Jonquera, a l'Alt Empordà. A més, s'han fet operacions específiques com Piluques, a Tarragona, Mocop, a Girona o Kermel, a Lleida. En aquesta darrera es va trobar un centre de distribució de productes falsificats als manters de la Costa Daurada, però també a d'altres punts d'Espanya i Europa. El delegat del govern a Catalunya, Carlos Prieto, ha fet un avís a navegants.
I finalment a les màfies. Directament els dono una seriosa advertència. Catalunya no serà ni un territori còmode ni pensa ser un hub de falsificacions pel conjunt del món. No ho és, o no volem que ho sigui, i no ho serà.
Prieto també ha fet una crida a la ciutadania perquè no compri productes il·legals. Ha dit que els seus beneficis serveixen per finançar xarxes criminals. Les actuacions de la Guàrdia Civil s'han tancat amb 2 detinguts i un centenar d'investigats.
I detingut també un metge per agredir sexualment una pacient de l'Hospital Santa Caterina de Salt.
Segons ha avançat el diari, el víctima és una dona vulnerable amb problemes psiquiàtrics i d'alcoholèmia i tendències suïcides que va assistir al centre hospitalari acompanyada dels seus familiars dimecres de la setmana passada. L'endemà els Mossos la van trobar blanes, deambulant sola i desorientada. La víctima va assegurar als policies que s'havia despertat despullada al llit d'una casa que desconeixia i que l'arrestat l'hauria portat fins al lloc on la va agredir sexualment. Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació que ha acabat amb la d'atenció del metge de 66 anys i amb antecedents per falsedat documental i obstrucció a la justícia. L'hospital ja l'ha apartat i de moment li han obert un expedient informatiu a l'espera de prendre noves accions contra ell.
Més de 60 restaurants participaran en la quarta campanya Aprofitem els aliments per prevenir el malbaratament alimentari. La campanya s'allargarà fins al 31 d'octubre. Aquesta tarda la presentada al conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, i seguint aquesta presentació hi ha els nostres companys d'Esplugues Televisió, Pep Collell.
Una quarta edició que es consolida com un esdeveniment de referència en la conscienciació ciutadana, en què s'ofereixen iniciatives innovadores per reduir el malbaratament i donar valor als aliments. Actualment es malbaraten de mitjana 21,56 kg l'any per habitant a Catalunya, tenint en compte només el malbaratament que es produeix a les llars. Durant la presentació al Palau Robert s'ha fet un reconeixement als restauradors i restauradores que impulsen el moviment GastroCap i especialment aquells que des de fa 4 anys en són participants actius i promotors. Amb aquest acte s'ha volgut posar en valor la seva implicació en la lluita contra el malbaratament i el seu compromís amb la gastronomia sostenible.
Aquest dilluns també s'ha obert el termini perquè els municipis interessats presentin la seva sol·licitud de subvencions al Pla de Barris.
Es tracta d'un dels cavalls de batalla de l'agenda social del govern de Salvador Illa, que busca reduir les desigualtats territorials, millorar les condicions de vida i garantir l'accés equitatiu als serveis bàsics.
Lluís Mata.
S'obre així la primera de les 5 convocatòries previstes amb una dotació de 200 milions d'euros cadascuna per tirar endavant al voltant de 120 programes d'intervenció integral. Inclouran accions de transformació física, transició ecològica i intervencions sociocomunitàries i estan destinades a barris i viles identificats com a àrees d'atenció especial, o sigui, amb indicadors de renda per sota de la mitjana catalana, que se situa als 15.800 euros segons les darreres dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya. Al punt de mira hi haurà aspectes bàsics com l'habitatge i els ajuntaments que cofinançaran els plans fins al 2021 amb 600 milions amb aportacions que variaran segons la mida del municipi. El termini de presentació de sol·licituds per a aquesta primera convocatòria s'allargarà durant un mes, fins al pròxim 15 d'octubre.
Més qüestions. Girona posa en marxa avui la zona de baixes emissions amb mesures toves i sancions que arriben als 200 euros. Tots els vehicles amb domicili a la ciutat podran seguir circulant dins d'aquesta zona i només tindran l'accés prohibit als vehicles sense etiqueta ambiental i de fora de la capital. Girona FM, Pau Villafañe.
Tots els vehicles amb domicili a la ciutat podran seguir circulant dins d'aquesta zona, igual com fan ara, igual que els vehicles amb etiqueta ambiental, siguin d'on siguin. Tal com preveu l'ordenança de la zona, els vehicles sense etiqueta ambiental i de fora de Girona que hagin d'entrar a la zona per principalment la seva funció mèdica, d'emergència, de seguretat, laboral o perquè siguin de persones amb pocs recursos, hauran d'estar inscrits en el registre de la zona de baixes emissions per atendre's a l'exempció. De moment s'han demanat unes 200 exempcions. Isaac Sánchez és el regidor de mobilitat de Girona.
S'han aplicat restriccions toves, pel que deia abans també, perquè el nivell de contaminació de la ciutat no és elevat, no tenim un problema greu d'emissions contaminants i, per tant, hem pogut aplicar unes restriccions més o menys toves.
L'horari de les restriccions per entrar a la zona de baixes emissions pels vehicles contaminants de fora de Girona serà de les 7 del matí a les 8 del vespre de dilluns a divendres en dies laborables.
També Sabadell ha començat a aplicar aquest matí les zones de baixes emissions, una mesura que no ha agafat per sorpresa els sabadellencs, que tot i això estan a l'espera de conèixer amb més detall les exempcions que permet la normativa, de moment en fase de proves. Ràdio Sabadell, Mireia Sans.
La mesura no convenç tampoc al govern municipal, que ja ha explicat en reiterades ocasions que no els agraden les zones de baixes emissions, però que les han d'aplicar per respondre a les directives europees. Una perspectiva similar a la que viuen els sabadellencs.
La gent què és? Canviarà els cotxes amb uns sous de 900 euros? No mirem això, o sigui, em sembla que això és pels de sempre.
Un Mercedes molt vell. No, el que passa que, clar, té 70.000 quilòmetres i no tinc ganes de canviar-me'l. A sobre és herència del meu avi, bueno, és un valor una mica sentimental que em faria una mica ràbia canviar-me'l.
Jo la meva dona té un Eco. Vale. Jo tinc un Audi fa una mica de temps. Ara ja no el puc treure perquè contamina cap aquí, cap acá. Hòstia, el dia que el vaig comprar no contaminava. O què passava?
Les restriccions pels vehicles sense etiqueta ambiental estaran operatives des de les 7 del matí fins les 8 del vespre de dilluns a divendres. De moment es posen en marxa en un període informatiu i les sancions no arribaran fins l'1 de desembre.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
La Plataforma de l'Ebre compleix avui 25 anys de la seva fundació. Va ser amb una assemblea constituent al Teatre Auditori Felip Pedrell, d'on després va sorgir una manifestació improvisada.
D'allà va néixer un dels moviments assemblearis més importants de Catalunya i que va desembocar en protestes de desenes de milers de persones.
El moviment social va significar un abans i un després per les Terres de l'Ebre. Canal T, Dani Camacho.
Els anys de protestes de la Plataforma en Defensa de l'Ebre van ser tan efectius que van culminar amb l'anunci de la derogació del transvasament per part del president Zapatero. El moviment social portava anys organitzat amb la coordinadora antitransvasament, però l'assemblea d'ara fa 25 anys, amb la seva posterior manifestació espontània, van ser un punt d'inflexió amb la creació de la Plataforma en Defensa de l'Ebre. Manolo Tomàs n'és el fundador i actual portaveu.
Va ser que la ciutat ebrenca es va presentar amb una agressió tan forta com era el gran transvasament de l'Ebre del Partit Popular i davant la no actuació de les institucions que ens tenien que salvaguardar. Jo crec que va ser un acte històric, important i que d'alguna manera ha marcat tota la trajectòria del moviment social.
Fins l'any 2004 van ser anys convulsos i intensos tant social com políticament. En 45 mesos hi va haver 450 actuacions. La plataforma segueix ben viva un quart de segle després i per això vol celebrar l'efemèride amb tot un any d'activitats que començaran este mateix dissabte a Tortosa.
I encara en territori, els pescadors catalans han tornat a alçar la veu contra les restriccions que només els permeten sortir 130 dies a l'any. Denuncien que els venen imposades per Europa i que són exagerades.
El sector alerta que hi ha barques que no poden sortir a treballar deixant la flota amarrada amb mesos d'antelació. Diuen que els estudis científics avalen que els caladors estan en bon estat i és per això que no descarten portar el conflicte als tribunals si no hi ha canvis. Toni Marzó és president de la Federació Territorial de Confraries de Pescadors de Barcelona i també de la Unió Nacional de Cooperatives del mar.
L'any passat, la mitja que va poder treballar una embarcació catalana i de la resta del litoral de l'Estat van ser uns 130 dies, la meitat del que reconeix la normativa comunitària i espanyola dels 260 dies i molt per sota dels 200-220 que treballàvem de mitja abans.
El sector alerta que la situació és insostenible i reclama que algú posi seny. Un dels efectes immediats és que moltes embarcacions estan canviant jornades de pesca d'arrossegament per captures costaneres de peix.
En cultura, les festes de la Mercè recuperaran espais de Barcelona com l'Avinguda de la Reina Maria Cristina i el Parc Güell per fer-hi concerts i activitats populars i el programa oferirà nombrosos actes al màxim de descentralitzats. Són les darreres novetats que ha presentat l'Ajuntament. Maite Polo.
El Parc del Fòrum acollirà les activitats que s'han fet els darrers anys al Castell de Montjuïc perquè està en obres. Tornarà el BAM, el Moll de la Fusta, Arts de Carrer, el Passeig de Gràcia i el Parc Güell. I l'Avinguda de la Reina Maria Cristina acollirà de nou concerts de gran format. Xavier Mercè, regidor de Cultura de l'Ajuntament de Barcelona.
Al voltant de l'aventura del Barça d'anar a tornar i no saber molt bé exactament quan serà el moment definitiu de tornar al camp del Barça, han estat 2 anys a l'Estadi Olímpic, i per tant vam canviar el lloc de Maria Cristina i el vam passar al voltant del camp del Barça. És hora de tornar a Maria Cristina i per tant els concerts o un espai de concerts, el Bogatell serà el més important, el de la Fusta i també a Maria Cristina tornarà a ser un espai de concerts.
El grup de Cornellà Estopa ha participat a la roda de premsa i ha revelat que al Piro Musical sonaran Extremo Duro, Los Chichos i Albert Pla, entre d'altres, i estrenaran una rumba feta a mitges amb els Tyants, titulada Camila.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Jordi Cervantes, bona tarda.
Bona tarda, l'Ali. En futbol, l'Espanyol rep el Mallorca a partir de les 9 de la nit. Els pericos que van començar la Lliga invictes després de sumar 2 victòries i un empat volen tornar a guanyar després de l'aturada per seleccions. Amb la moral pels núvols, l'equip blanquiblau podria entrar en zona Champions si aconsegueix els 3 punts. És per això que el tècnic Manolo González avisa que els seus jugadors seguiran apretant.
Ja no per mi, ja no per mi. Pel tipus de jugador que tenim, no hi haurà relaxament. L'any passat, quan l'equip va guanyar aquells 4 partits seguits, sembla que va ser, l'equip no es va relaxar. Simplement vam tenir partits molt complicats, que els vam competir bé, però no vam poder guanyar. L'equip no es relaxarà. L'equip tenen molta fam, tenen ganes de fer un bon any, tenen ganes de no patir com l'any passat o com l'altre per pujar, perquè al final han tingut anys que han marcat el futur del club, les 2 temporades, tant l'ascens com la permanència, i el que volem és que el club tingui una estabilitat començant des de la nostra part, que és el tema esportiu.
I ja tenim 11 de l'equip blanc i blau amb Dimitrovic a la porteria, defensa per El Hilali, Calero, Cabrero, mig del camp per Dolan, González, Lozano i Puado, i en punta d'atac 2 davanters, Gen Fernández i Pere Milla. En hoquei, volíem dir, encara en futbol, el Barça continua segon a la Lliga després de guanyar ahir el Johan Cruyff al València per 6-0 i es manté per darrere del Real Madrid. El Girona, en canvi, continua cué i, tot i sumar el primer punt de la temporada, guanyava i el temps afegit des del punt de penal el Celta li va empatar el partit. Ara sí, en hoquei patins, el Calafell va revalidar el títol de la Fritz-Ravitch Lliga Catalana. Es va imposar a la final al Barça per 4-2. Bellvei Ràdio, Toni Cancino.
El Club Patí Calafell va tornar a guanyar la Lliga Catalana, un títol que li va a la mida. Al pavelló 11 de setembre de Lleida, el conjunt del Baix Penedès va tenir a favor la gran afició de la penya dels Estellats que van esperonar el seu equip fins al final. Carles Domènech, en 3 gols, ha estat una de les peces clau de la victòria. El jugador escollit MVP de la final diu que és un somni i que no és fàcil mai guanyar el Barça.
I si realment és un somni, no tothom té la capacitat de guanyar el Barça, però bueno, aquest és el primer objectiu de la temporada, guanyar la Lliga Catalana, i així ha sigut.
No es pot començar millor la temporada. A veure si aquest curs que ve els del Baix Penedès tornen a estar a dalt de la classificació, optant a tots els títols.
I la direcció de la Vuelta s'ha pronunciat avui sobre els incidents que van obligar a cancel·lar l'última etapa d'ahir. El seu director, Javi Guillén, considera que caldrà prendre decisions de cara a futures competicions. Confia, això sí, que el Tour de França es podrà dur a terme amb normalitat. Una carrera, recordem, que començarà el juliol de l'any que ve des de Barcelona i passarà també per Tarragona i Granollers.
Barcelona va tener Tour de Francia y va tener un gran Tour de Francia, pero es obvio que a partir de esta vuelta, pues las entidades internacionales van a tener que tomar decisiones y el ciclismo también va a tener que trabajar en ellas de aquí al Tour de Francia, pues ojalá que esté todo solucionado y ojalá, y lo tengo que decir, que el conflicto en Gaza pues haya concluido. Eso yo creo que es absolutamente necesario, no por el deporte, sino también por una cuestión absolutamente humanitaria.
I en bàsquet, el Lima Horta guanyava la segona Lliga Catalana Femenina Challenge disputada a Llinars del Vallès. Les Salmó es van imposar per 74-72 al Sant Feliuet.
Moltíssimes gràcies, Jordi. Fins aquí el Notícies en Xarxa, que fan possible Ona Vilà al control tècnic, Maria Pagès a la redacció, Jordi Cervantes als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos. Nosaltres hi tornem demà a la mateixa hora. Adéu-siau.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Has tornat, ben tornat, núvols sempre tarda. Has tornat, ben tornat, després d'una nit llarga. Em feia falta aquí, com a sol al matí. Has tornat, ben tornat, en el moment exacte.
Marxar, la onada a la platja, el sol al despertar, monotes a la cara, tinc un brillo especial, i és que avui em sento immortal. Ja no vull panamera, vull una furgoneta i la família sencera. Cada any que passa tinc menys amics, però em valoren pel que sóc i no pel que tinc. I què sóc? Un incendi no pots apagar, una papallona al mig d'un huracà, un tren sense frens que no vol parar. Sóc un tsunami després d'un volcà. Bruce Willis a la jungla de cristal, Kasparov fent escaquimat. Em sento Dalí amb un llenç al blanc, Lidami 218 fent collina al blast. Has tornat, ben tornat, núvols sempre tarda. Has tornat, ben tornat, després d'una nit llarga. Em feies falta aquí, com el sol al matí. Has tornat, ben tornat, en el moment exacte. Soc Goku, el núvol quinto, ambulant. Sempre ready per la guerra, digue'm volant. I aquesta pot ser dura, baby, que estàs amulant. Per dins ets tou, sembles un culant. Tothom deia el mateix, no sap cantar, el Dami no s'ho mereix. Vaig començar gravant amb un micro tronat i ara el meu quart disc és ben tornat. Soc Sant Jordi, ben matat al drac, i ara torno a casa tranqui, vinc a coronar. Em sento Rocky Balboa a punt del cau, capaç d'aguantar un ganxo a Pacquiao. I soc el batec abans d'un petó, el pap, el tomàquet, la mel, pel mató. El Dami no la vibra, cabron, trec un disc de la parra i em retiro de tot. La meva gent que diu, diu ben tornat, tatua tu al front, front ben tornat.
no preguntis com he tornat. Tu i tothom diu ben tornat. Has tornat, ben tornat. Núvols sempre tarda. Has tornat, ben tornat. Després d'una nit llarga em feies falta aquí, com el sol al matí. Has tornat, ben tornat, en el moment exacte.
La xarxa de comunicació local.